Ràdio Tiana, les notícies.
Col·lectius veïnals juntament amb Podem Tiana demanen un pla local de seguretat. També volen que els convoquin a la Junta Local de Seguretat. L'osteòpata Marc Pérez estrena Consulta Tiana, visitarà el centre holístic Silentium. Una jornada a la Sala Albéniz analitzarà dissabte l'estat de salut del model d'escola catalana i tot allò que ha assolit fins ara. Els col·lectius veïnals de Can Gosc i de Can Jordana, l'Associació de Veïns i Veïnes Les Costes i Podem Tiana s'han unit per demanar, de nou, que Tiana tingui un pla local de seguretat. També demanen que la Junta de Seguretat Local convoqui una nova reunió a la qual tots ells hi estiguin convidats, tal com l'alcaldessa va prometre al febrer, que faria en dos mesos, recorden. Els col·lectius veïnals i Podem s'han mostrat crítics amb l'obra de teatre L'Espiell, que aquest dijous es representa a la Sala Albéniz per prevenir robatoris i estafes. Valoren l'esforç d'organitzar-la, asseguren, però creuen que ara mateix hi ha problemes de seguretat greus, diuen al poble, que s'haurien d'afrontar d'una altra manera. Esther Puget, presidenta de l'Associació de Veïns Les Costes.
Em sembla molt bé aquest petit caramelet, però hi ha una cosa. El ciutadà se'l pot informar de les mesures que ell pot prendre com a prevenció de casa seva. Però no oblidem que per sobre d'això té que haver una estratègia dels cossos de seguretat de prevenció en tots els seus ciutadans. Ens sembla perfecte que hi hagi una obra de teatre, però, si us plau, no ens ofengueu la intel·ligència. O sigui, continuem demanant que l'Ajuntament, juntament amb els fossos i cossos de seguretat, certifiquin, constatin el que ens està passant a Tiana i actuen en conseqüència.
Per a Mari Carmen Esteve, de Podem Tiana, l'obra de teatre és insuficient per informar i prevenir tota la població.
Pensem que la gent s'ho ha pres la molèstia, no?, de fer ensaios i coses d'aquestes per informar, però penso que, bueno, al teatre n'hi ha una capacitat de gent, la que vagi més o menys a entendre les coses, però n'hi ha molta més gent que també ho està patint. I l'obra de teatre no arriba a tota gent. El que arriba a la gent és un pla de seguretat en condicions, que tot el món estigui implicat. Llavors, bueno, per entretenir una mica el personal, bueno, pues està bé una obra de teatre, mira. Mirarem d'anar-hi aquesta tarda, però en principi això no és a nivell d'una obra de teatre, és tot el poble.
Les dues sol·licituds esmentades, més la instal·lació de les 22 càmeres de seguretat promeses per l'alcaldessa al poble, les han vingut fent alguns d'aquests col·lectius diverses vegades els darrers mesos. Ara, però, han decidit unir-se per demanar-ho conjuntament i per això animen altres col·lectius veïnals a fer amb ells i elles aquestes demandes. Tiana compta amb un nou osteòpata des d'aquest mes de maig. És en Marc Pérez, afincat des de fa anys al poble i que atendrà els pacients des del centre Silentium. Marta López.
Arriba un nou osteòpata a Tiana. El Marc Pérez porta 8 anys vivint al municipi, però va néixer a Olesa de Montserrat i és allà on té el seu centre. Ara ha decidit combinar les dues poblacions i portarà els seus coneixements fins a Tiana. Passarà consulta en previ horari concertat a l'espai holístic Silentium.
Tinc un centre propi a Olesa de Montserrat i ara vull començar a obrir-me a treballar alguns dies aquí, a Tiana, i he trobat el centre de ioga del Silentium d'aquí de Tiana i on estaré o començaré a estar alguns dies de la setmana treballant.
El Marc Pérez explica que sempre li ha apassionat el món de la salut. Per aquest motiu, després de treure la llicenciatura d'INEF, es va matricular a fisioteràpia. Durant les pràctiques de la carrera, va conèixer un professor que també treballava com a osteòpata i de seguida li va cridar l'atenció. Això va fer que s'interessés molt per aquesta disciplina, llegís, s'informés i finalment decidís estudiar-ho professionalment. Per regla general, els estudis d'osteopatia són complementaris a estudis de saluts oficials, ja que Espanya no està reconegut com a tal. Per això, la majoria d'osteòpates han estudiat abans alguna carrera relacionada amb la branca sanitària, com fisioteràpia, infermeria, farmacèutica o medicina.
Tot i així, jo el que sempre recomano quan la gent em diu si he d'anar a un osteòpata, què he de saber o no, hi ha formacions d'osteopatia de 15 dies o d'un mes, i en canvi els que hem cursat la formació, que és la que hauria de ser regulada el dia que passi a ser oficial, doncs hem estudiat entre 4 i 5 anys. Vale? I normalment tenim una formació prèvia sanitària. Vale? Jo en el meu cas soc fisioterapeuta, però n'hi ha altres que no, com deia abans.
El Marc explica que l'osteopatia té relació amb la fisioteràpia, però va més enllà i explora noves tècniques i models a l'hora de tractar el pacient.
L'osteopatia en si amplia una miqueta el ventall de tractament de la fisioteràpia. La fisioteràpia potser és una miqueta més analítica, que tracta més tota la patologia muscular, articular, que és potser el que més es coneix, i A vegades també, o cada cop més, també la fisioteràpia respiratòria, urogenital, en postparts, en problemes d'incontinències, també cada cop és més coneguda. L'osteopatia també engloba tot això i, a part, també treballa o hi ha un enfoc molt important sobre la mobilitat de tot el raquis, de tota l'esquena i sobre tota la part visceral, vale? Les indicacions o la teràpia en si normalment és una teràpia manual, per tant, la base per nosaltres treballar són amb les mans i l'eina d'exploració principal també és amb les mans.
Les tècniques que s'utilitzen s'adapten a les necessitats del pacient. És per això que poden ajudar amb la majoria de patologies o problemes de salut, explica el Marc.
Normalment la majoria de gent que sol anar a una consulta d'osteopatia o fisioteràpia sol ser per cervicalgies, seria dolors al coll, torticolis, dorsalgies, lumbalgies, és a dir, dolors al voltant de l'esquena, però també per gonalgies, per coxalgies, dolors al genoll, a la cadera, per problemes d'esguinços, per exemple, el turmell, el genoll, etc. També en relació als problemes a nivell visceral hi podem ajudar des de dispèpsies. Dispèpsies serien problemes de pesadesa, de refluxes, de gasos, i a aquest nivell es pot ajudar tornant a donar mobilitat en aquests òrgans que estan en disfunció, que estan més rígids, menys mòbils, com també hi podem ajudar a vegades amb recomanacions a nivell alimentari o amb fitoteràpia, a vegades amb algun remei homeopàtic. Altres indicacions serien les disfuncions a nivell de l'articulació temporomandibular de la boca, des de problemes de bruxisme, com molts cops hi ha problemes de cervicalges on la causa principal va relacionat amb problemes vocals. També podem ajudar en l'embaràs, des dels problemes més habituals d'edemes, donar mobilitat a l'úter per descomprimir els òrgans veïns. Això és algo important, tant pels símptomes que pugui tenir a la mare com per facilitar que hi hagi un bon desenvolupament del fetus. Hi ha també una part de l'osteopatia més especialitzada amb la pediatria, amb trastorns del nadó, des de problemes de còlics, d'insomni. També podem ajudar molt en escoliosis i és important tractar-les ja des d'un inici. I així podríem anar, no sé, a molts altres camps on també hi podem col·laborar. Podem ajudar gairebé amb la majoria de patologies o de problemes de salut, perquè no són, són tècniques que s'adapten, no són agressives. Normalment és gairebé tot el treball amb teràpia manual, utilitzant les mans, tot i que puntualment podem utilitzar algun estri o algun aparell. I el fet de que sempre adaptem les tècniques al pacient permet que agafem un gran ventall de patologies on podem ajudar.
Per concertar una cita amb el Marc Pérez, cal contactar amb ell mitjançant el número de telèfon 666-124-264 o enviant un e-mail a osteopatiamarc@gmail.com.
Van decidir capgirar la situació, afirmen. Passar de ser víctimes a empoderar-se. Òmnium Cultural de Tiana organitza aquest dissabte un acte per lloar el valuós camí que ha recorregut i que té per davant encara el model d'escola catalana. Serà un debat a la sala Albéniz obert a tothom. Una de les organitzadores, la professora tianenca Lali Mello, explica com s'ha anat gestant la necessitat de fer aquesta activitat.
I a mesura que hem anat parlant amb gent, hem donat la volta a tot això i hem dit que victimistes, l'escola catalana té una raó de ser també des de fa molts anys, està fent coses molt a nivell innovació, a nivell cohesió, a nivell de protegir, de projectar i d'innovar la llengua catalana i tot això, precisament que són els elements fonamentals d'Òmnium també. Aleshores sí. Vàrem dir, donem-li la volta i anem a parlar realment del que s'està fent i del que s'ha fet fins ara, de l'input que porta aquesta escola a través de fa molts anys i sobretot últimament, i se n'ha de parlar.
La directora de l'escola d'adults Timó, Lourdes Oliveres, afirma que, malgrat que la situació de pressió sobre professorat i escoles és evident, el que volen és fugir de l'alarmisme.
Quan vam començar a parlar una miqueta sobre com podia estar afectant tota aquesta repressió i tot aquest estar al damunt dels mestres i estar al damunt de les escoles, tampoc podíem agafar bases reals. Encara està com molt per estudiar, com molt per veure. Sabem que hi ha una autocensura per part de molts professionals de l'escola, però clar, com ho quantifiques això? No? No hi ha encara res com un estudi seriós, jo vaig posar anys perquè clar, és tot molt recent. Llavors hem dit, doncs, fugim de l'alarmisme i anem a parlar sobre l'escola catalana i tota la innovació que s'està duent a terme.
El debat, que començarà a les 11 del matí, tindrà dos blocs. El primer, els educadors Jaume Carbonell i Jaume Aguilar parlaran de com el català és i ha estat un essencial element cohesionador a les escoles i als instituts. Lourdes Oliveres.
La llengua catalana o la immersió lingüística el que ha fet és que garanteix la igualtat d'oportunitats i l'equitat a l'aula. Per tant, anem a parlar d'això, anem a parlar de tot el que s'està innovant i a la segona part hi ha tres experiències diferents, que també sobre el que s'està fent a algunes escoles o alguns projectes que estan començant.
Farà el debat de dissabte de teràpia de grup enmig de l'època difícil per la qual passa el model d'escola catalana?
Jo crec que ens pot enriquir a tots una mica, ens pot... Teràpia... Sí, si la positivem, sí, evidentment.
Jo crec que més que teràpia és veure que realment l'escola catalana està tirant endavant, que malgrat tot hi ha molta gent que està treballant molt bé, hi ha molta gent que està duent a terme projectes i propostes innovadores i que això s'està aconseguint i que no estem adormits o estem parats o estem esperant a veure si algú ens treu el 155 sí. O ens treu aquesta pressió del damunt.
La moderació del primer bloc anirà a càrrec de l'exalcalde de Tiana i exprofessor de secundària Emili Muñoz. Després, a partir de les 12:40, començarà un segon bloc amb tres ponents que exposaran casos d'innovació pedagògica en dues escoles públiques i una de concertada a Catalunya. El debat començarà a les 11, acabarà a les 2 i l'entrada és lliure.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.